Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. Tinc una mica la gola, una mica tocadeta. Aquests canvis de temps embogeixen una mica, en tot cas. I és això del canvi d'armari, que si passes calor en funció d'on estiguis. Pel matí fa fred o fa fresqueta, després la calorada. Són èpoques d'aquestes de que el refredat coqueteja amb tu, flirteja. Bé, igual que ja sabeu que Barça... Avui parlem d'unes quantes coses, i crec que totes, i algunes enfocades a turisme, a economia, a Sant Jordi, a realitats científiques, a tractaments, però començarem per una situació turística que ha sobtat per l'augment. L'altre dia estàvem parlant de les estafes. Ahir, precisament, amb la Mossa d'Esquadra parlaven d'estafes, no? Estafes que es fan passar per moltes qüestions. Des de Hisenda, cos de Mossos d'Esquadra, l'estafa que ahir en parlava Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Medi de Mossos d'Esquadra, parlava de fer-se passar pel personal de manteniment d'Apple i que t'envien missatges, doncs, per intentar pispar-te. Tot té un objectiu, els teus diners. Dades i diners. Si són les dues coses, millor. Però són dades i diners. I a partir d'aquí, doncs, es busquen la vida. Los malos lo hacen. Y lo hacen muy bien. La veritat, per això piquem. I després ens sentim una mica idiotes. Perdoneu que ho digui així. Però quan et passa una cosa així, et sents molt malament. I dius, ostres, és que... com ho he podido picar? No us preocupeu, és una qüestió que és molt fàcil, no pots estar sempre amb la guàrdia elevada i a vegades, doncs, piques, és el que hi ha. És el que li ha passat a 50 turistes que van reservar un hotel a la Rambla de Barcelona i quan han arribat s'han trobat de que no hi havia hotel, que no hi havia un hotel. Aquests turistes van reservar a través de la plataforma Booking. I clar, els hackeadores han entrat en la plataforma, han agafat dades, s'han fet passar per Booking.com, per la plataforma, i han aconseguit estafar aquests turistes que arriben a Barcelona. Imagineu el què? Arriben a Barcelona, van a l'hotel, a la Rambla, al mig de Barcelona, és a dir, un lloc idoni per molts turistes, amb tot el què, el sarau d'allà, i bé, es troben que no, oiga, és que aquí no sabemos nada de nada. I Booking, doncs, es posa en contacte amb ells i els alerta que han patit un ciberatac, han robat milers de dades de clients i han fet aquest tipus d'estafa. El nostre company Guillem Castro ha anat precisament a aquest hotel a parlar amb turistes i amb la gerència a veure què explicaven. Guillem, com estàs? Benvingut.
Bon dia, José Miguel.
No et queixaràs que em regalem excursions a la Rambla perquè tu passis bé per Barcelona?
Home, està una mica plena, eh? Ara ja no fa tan...
Com està la Rambla? Encara estan en obres a la part de dalt de la Rambla? Com està? Com fa xiu-xiu la Rambla aquestes hores?
Bueno,
en el pre-Sant Jordi?
No, bueno, hi ha paradetes, però clar, les obres no permeten que hi hagi molta gent ni caminar tranquil·lament per les Rambles com es podia fer abans.
Bé, tu has anat a aquest hotel, no? Quin hotel és?
Hem anat a l'hotel Stand By Me, a les Rambles, com ja has dit, on des d'aquesta matinada no han parat d'arribar turistes, encara avui seguien arribant turistes.
Encara seguien arribant?
Encara avui. I confosos perquè descobrien que la seva reserva no existia, bàsicament.
Llavors arribaven a l'hotel i a l'hotel es deia no, aquí no hi ha res al vostre nom.
I es veu, bueno, pel que m'han dit els gerents de l'hotel, que l'hotel Stand By Me no ha estat l'únic afectat. Els consta que altres hotels de Barcelona han patit el mateix hacker. O sigui,
hackejat.
Sí, perdó. I bàsicament, doncs, que ells no en tenien ni idea i que només a partir de les 2 de la matinada ha sigut quan Booking s'ha posat en contacte amb ells per aclarir les coses i per dir-los que ells no tenien res a veure.
Què t'han explicat?
Doncs, per exemple, hem estat parlant amb l'Adrián, un dels recepcionistes de l'hotel, que ens ha explicat més o menys com ha estat la situació durant aquestes últimes hores.
Bueno, ayer sobre las 20 horas, sorpresivamente nos vimos afectados por lo que sería una estafa que se hizo a través de Booking. No decimos que fue Booking, sino que posiblemente ha sido un hacker que ha cobrado a los clientes reservas en lugar nuestro. Estamos trabajando en ello. Sobre las 2 de la mañana recibimos la confirmación de Booking. Y bueno, estamos intentando que esto afecte de la menor forma posible a nuestros huéspedes, para no incomodarlos y demás. Y en la medida de nuestras posibilidades estamos intentando guiar a estos clientes que han sido estafados y procederemos a hacer la denuncia correspondiente.
L'hotel també ha insistit que ells no en són víctimes i ho volien deixar molt clar perquè al final ells no han guanyat res d'això. Bàsicament han guanyat...
No, clar, l'hotel no és culpable d'això, no? No, això es dona per fet que...
M'han volgut deixar clar que ells no tenien res a veure amb això i que no s'havien emportat res d'això.
No, home, és que si no ja m'explicaràs, no? Però ja s'entén que l'hotel també és víctima, perquè el que queda clar és que ha estat a través d'internet. Era una reserva que es feia a través d'internet. El hackeig ha estat, sembla, a través de, em corregeix si m'equivoco, a través de la plataforma booking.com, que han entrat, han robat les dades i han col·locat això, i aquesta pobra gent, doncs, s'ho han passat. Bàsicament, què més t'han explicat?
Bueno, doncs que l'hotel no ha pogut solucionar ningú dels problemes dels turistes, perquè bàsicament es porten plens des d'ahir, i clar, no poden posar a disposició dels turistes habitacions que no tenen. Llavors, pues, bueno... els estan derivant a les oficines de turisme i a trucar a les institucions per poder denunciar als organismes que puguin ajudar-los.
Parlem de les oficines de turisme, la policia, però clar, a partir d'aquí què es pot fer si la ciutat està plena? Perquè estan trobant habitacions d'hotel en aquest cas o no?
No.
I encara que les trobin, les hauran de pagar, evidentment.
Exacte, sí. O sigui, tipus, els diners del hackeig...
En volau.
Sí, exacte, no els tornaran a veure en principi. I bueno, això, que la ciutat està al 100%, llavors és molt complicat per ells poder trobar alguna habitació per estar durant aquests dies.
Sí. Què més t'explicaven?
Bueno, doncs...
Qui més has parlat?
Bueno, sí, el que has estat comentant al principi, que han deixat dormir els turistes aquest mateixa matinada als seus passadissos, perquè, clar, és una situació que ells no poden controlar i tampoc... Sentien aquesta necessitat de retornar-los algo.
Sí, que els hi sabia greu, no? Que ja que t'hi han pillat, pobrecitos, no vamos a machacar, i els han deixat dormir a l'interior de l'hotel, als passadissos,
sí, exacte,
i a les escales.
Passadissos i sí, bàsicament, els passadissos de fora de les habitacions.
Molt bé, ja està?
Ja està.
Ja està, molt bé. Doncs veurem com acaba la cosa, eh? Estarem pendents de tot això. Guillem, moltes gràcies.
A tu.
Per cert, tu, quin batec has parlat amb algun turista? Has tingut alguna oportunitat de veure's allà?
No. Estava molt tristos i molt decepcionats la majoria. O sigui, anaven amb una llista de la gent que tenia reservada oficialment l'habitació. I, clar, al veure la llista i veure que no està el teu nom, doncs llavors es portava una decepció tremenda.
O sigui, la llista, els que estaven i els que no estaven assignats a l'hotel.
Exacte.
Bé. Guillem Castro, moltes gràcies.
A tu, José Miguel.
Bàsicament, és un moment una mica delicat, per dir-ho d'alguna manera, de frustrat i d'enfado con el sistema i con uno mismo. Perquè, clar, primer penses com he pogut picar, després qui s'encarrega de tot això? Suposo que la plataforma es posarà en marxa, perquè si s'ha de buscar un responsable en tot cas, potser la plataforma hauria de posar-se mans a l'obra, que és la responsable, per prestigi, encara que sigui per prestigi. Més aviat hi ha famílies amb nens de 3 i 4 anys que bé, a partir d'aquí, què es fa i com ho pot fer? Doncs esperem una bona solució i una solució aviat de cara a aquesta gent que ho està passant ara mateix, segurament estan molt, molt angoixats. I quan les barbes de tu vecino veies cortar, pon les tuyes a remojar. Això va com una mena més de possibilitats d'estafa, sobretot ara que ve l'estiu i que venen totes les reserves. Així que molta atenció, molta prudència. No clicar on hem de clicar. Si no estem segurs, trucar. Encara que, insisteixo, que moltes vegades ho fan tan bé, és tan difícil trobar-ho, que bé, passa el que passa. Va, que de seguida precisament parlarem d'això, i parlarem dels preus, i parlarem de tot el que s'ha pagat, i parlarem del consum, perquè el gran consum està avisant d'una cosa, que no es podran aguantar gaire temps més l'encariment d'energia perquè els marges són estrets. Això vol dir que si això continua així, podem estar davant, no parlaré de col·lapse, però sí parlarem d'una situació realment complicada. De seguida en parlarem amb el Sergi Tor, que ens ampliarà més informació sobre aquest tema i entrarem en temes d'energia. Però abans, atenció, perquè aquest missatge va adreçat a comunitats de veïns i administradors de finques. Per què? Perquè parlem de seguretat. Parlem de seguretat. Vols més seguretat a la teva comunitat? Doncs amb Digital Mantenimientos, per 39,90 al mes, instal·len una càmera amb quota tancada sense despeses afegides. I és que són 40 anys. 40 anys donant servei a comunitats de veïns i és una experiència que es nota. Entra a digitalmantenimientos.com perquè la diferència no està en la càmera, està en el servei.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fernando Alonso wins. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, bueno.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farquet.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
El mejor momento para pagar menos IRPF no es cuando haces la declaración, es justo ahora.
Porque ahora es el momento de comunicar cuáles son nuestras circunstancias personales.
España prohibirá el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. ¿Cómo se pone puertas al campo, Javier?
Es muy difícil. Técnicamente no es que Internet tenga una puerta, ahora te van a poner un portero.
¿Tú ahora mismo puedes hablar con José Antonio en Esperanto tranquilamente?
Es mi pofas.
¡Ay! ¿Qué ha dicho?
Sí, José Antonio, ¿qué ha
dicho? Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos que terminan bachillerato hoy eligen FP.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y eso es porque el modelo de formación profesional evoluciona hacia lo que piden las empresas. Perfiles especializados, experiencia, nuevas tecnologías.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la linterna de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Parlem de salut visual, importantíssim, eh? Mireu, a vegades no te n'adones de la importància de tot això fins que ja o és tard o... Bé, mai és tard. Per moltes coses mai és tard, no? I sempre està l'Institut Oftalmològic Tres Torres per ajudar-nos a moltes coses en aquest cas, no? Parlem amb el doctor Emilio Juárez de l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Emilio, buenos días, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal, com estem?
Escolta'm, avui de què vols parlar en aquest cas? Parlem de catarates i manca de visió, no? Perquè a vegades el problema és que no ens adonem fins que... No és fins tard, no?
I depèn del barri, tu ja saps. Avui és un dia d'aquells que la gent pensa que hi ha algun referiu àrbitre que té miopia, no? I llavors deu ser que no devia veure gaire bé. Llavors suposo que sí, podem parlar d'això, per exemple, de la miopia, de les catarates, de la vista cansada, de lo que ens afecta el dia a dia, de la precisió a l'hora de detectar les coses, per exemple, de veure-les bé, aquella sensació que pensem que veiem bé però que ens falta la definició i, clar, després comentem petits errors que pot ser en tota la vida, eh? Inclús conduint, inclús per identificar una cosa o per agafar alguna coseta de casa, no veiem bé per això, bàsicament per aquests factors.
Emilio, en quin moment és adequat començar-se a tractar la miopia? Oferta pues, a l'operació o
mira,
etcètera?
Si, explica'm. Si la tens bastant estable, pots començar molt més jove del que ens pensem, és a dir, a vegades un té una dioptria que fa 15 anys que la té, o des de que tenia 7 o 8 anys, pues la pot operar jovenet, no hi ha problema, perquè no li creixerà la miopia. És a dir, la hipermetropia és un defecte, per exemple, que és el contrari de la miopia, que és de naixement. Per tant, una vegada està estabilitzada en el sentit de que tu ja portes tota la graduació que necessites d'hipermetropia, doncs també te la pots corregir més o menys a una edat temprana. I l'astigmatisme, o tot tanto, lo mismo. L'únic, la miopia una mica progressiva, que veiem que no para de créixer per acomodació, aquestes que veiem ara més típicament amb els nanos joves, que són de 2-3 dioptries, doncs espera una mica l'estabilitat, que a vegades és als 18, als 19, als 20, als 21, als 22 anys, depèn una mica de la seva funció visual. No depèn de l'edat, ni hi ha un marcador d'edat, sinó depèn de la seva capacitat acomodativa o funció visual. Nosaltres ho estudiem, ja saps, amb aquella informativa gratuïta que fem totes les proves, i li diem si és apte o no és apte, o hem d'esperar uns mesos fins que hi hagi estabilitat.
Perquè es pot saber si és progressiva o no, aquesta miopia?
Sí, 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 sí. Hi ha diferents tipus de miopies i nosaltres fem uns tests per avançar-nos i saber exactament si aquesta miopia està progressant encara i, per tant, no és recomanable que faci la cirurgia o realment ja la té estabilitzada. Ja veiem que també no tolera les lents de contacte i llavors li recomanes que l'opció més pràctica per a una persona acostumada a portar lent de contacte és la cirurgia.
Ah, i això ja és per sempre?
Sí, normalment els pacients operats de miopia, el percentatge més alt els mantindran estables amb la graduació de lluny, per tant podran veure sense ulleres. Fins quan? Que jo sempre els dic als meus pacients. Fins que comencem la vista cansada. T'has de pensar que la vista cansada és que la lent que tenim dintre de l'ull, que es dedica a compensar i acomodar, deixa de fer-ho bé perquè es comença a endurir. Podríem dir que és un principi de catarata? Bueno, els humans fem bastants eufemismes per no dir les coses com són, no? Podríem dir que la vista cansada és una degeneració ja del cristallí? Sí. I llavors, quan comença aquí, t'afecta primer de prop, però després, a vegades, ja comença a afectar la visió de lluny. Per tant, el pacient operat de miopia, d'hipermetropia, astigmatisme, pot estar tranquil que la gran majoria de casos es mantenen estables.
Doncs ja sabeu que la primera consulta informativa és gratuïta i tota la informació també la podeu trobar al web. Si poseu el cercador IOTT, ja et surt la web d'oftalmologia3torres.com. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui és 22 d'abril, prèvia de Sant Jordi, una prèvia de Sant Jordi que segurament aquests turistes dels que parlàvem abans no tindran un record gaire bo, o igual que en una anècdota simpàtica, bueno, igual no tan simpàtica, amb el pas del temps. Però ara, des de Sant Jordi, hi ha un treball ara mateix intens en totes les floristeries i llibreries de Catalunya. Després en parlarem amb el gremi, perquè ens expliqui diverses coses. Primer, les previsions de cara a demà de Diada de Sant Jordi i també l'intrusisme, que seria una altra qüestió. L'intrusisme en el sector florista, sobretot durant diades com aquesta de Sant Jordi. Després en parlarem més en profunditat, perquè ara parlem d'altres previsions. Les previsions són 7 milions de roses i més d'un milió de llibres. El temps, si la cosa no canvia i s'ha bajo catàstrofe, el que anuncia el Meteocat és un temps que acompanyarà amb algun ruixat, mira, ho miraré ara mateix, amb algun ruixat que possiblement ens deixarà escapar, però poca cosa més i no prou ni suficient com per arruïnar un Sant Jordi. Demà tindrem un Sant Jordi bastant estable, possiblement ja per la tarda i de cara al Pirineu i Prepirineu alguna gotellada, però en principi res important, no? Bé, gaudirem d'aquesta festa. Sense més, comprarem roses, comprarem llibres. De les roses i coses i llibres, que és la cosa més bonic que hi ha, fer tot això. Ara parlarem de la prèvia, i de fet no vull entrar en pessimisme, però sí alerta, perquè hi ha senyals econòmiques que inviten a la prudència i a la contenció. Sergi Stor, bon migdia, benvingut.
Bon migdia, José Miguel.
Quan parlem d'aquesta prudència, quines són les senyals de prudència?
Sí, doncs les ha aportat el president de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors. Podríem dir que són l'Associació de Fabricants i Distribuïdors. Doncs és la clau. És la patronal del gran consum. Té un total de 35.000 socis i són les empreses alimentàries, de begudes, de productes. Per tant, és la gran patronal del gran consum que aquesta setmana a Barcelona estan fent la seva assemblea general. I ha fet una important reflexió el president de l'associació, Ignacio González, que alerta de dos factors que avui han de ser motiu de preocupació.
Hay dos ámbitos de preocupación. Uno es la inflación, que aunque hasta ahora está controlada, creo que tiene que ver más con los esfuerzos que están haciendo las empresas en tratar de mitigar esto con planes de eficiencia y retardarlo al máximo, pero no podrá ser durante mucho tiempo porque los márgenes son estrechos y el impacto en costes es importante. Y la segunda preocupación es la posible ruptura de las cadenas de suministro, que yo creo que el sector ha demostrado muchas veces en el pasado que esto es un riesgo que está controlado y que volverá a responder de manera positiva.
És a dir, no temem en aquest cas que hi hagi una ruptura de les cadenes de subministrament, que per cert van demostrar tota la seva eficàcia durant la pandèmia, però sí que alerta dels preus. Perquè hi ha una dada, hi ha un número que està damunt de la taula i que preocupa, i és la clau de tot, que és el número de la inflació del mes de març, que recordem que a Catalunya va ser del 3,1%, a Espanya del 3,4%, tres dècimes més a Espanya que no pas doncs, a Catalunya. Però supera el 3% tant a Catalunya com també a Espanya, segons les comunitats hi ha algunes dècimes amunt i avall, no? El preu dels carburants sí que es pot moderar aquest mes d'abril, tothom està a l'espera del mes d'abril, però sí que hi ha preocupació amb altres productes bàsics, alimentaris. Ignacio González avisa.
Nadie quiere inflación, desde luego nosotros no la queremos, el consumidor ya ha sufrido bastante y lo vamos a hacer el máximo tiempo posible, pero los márgenes no son infinitos y es difícil aguantar porque es la energía la que está subiendo.
Clar, els marges no són infinits i, per tant, això podria arribar un moment, segons Ignacio González, que ja arribés més al consumidor aquest marge que no pas doncs, a les empreses. Pel que fa referència al pla anticrisi del govern central, el president de l'Associació de Fabricants defensa que els 5.000 milions d'euros poden ser molt més. Per què? Doncs perquè l'any passat l'Estat, el govern central, va obtenir una recaptació tributària rècord. És a dir, Pedro Sánchez ingressa més que mai. Una altra cosa és com ho distribueix, que aquest seria el motiu del debat polític.
Sí, aquí podríem entrar a debatre, a veure com ho fem i com no ho fem, com si s'està fent o no, si no s'està fent bé. Aquest seria el cas. Sembla que el subministrament no està en perill i tothom està pendent d'una qüestió. Sergi, estem pendents de la qüestió del caprici i de les negociacions que hi hagin entre Iran i els Estats Units, perquè tot ve d'allà, Sergi.
Sí, bueno, ve a resdar el factor desequilibrant dins de l'economia mundial, amb l'estret d'Hormuz, amb la cinquena part d'hidrocarburs que estan col·lapsats, més demanda i més oferta i increment de preus. Per això jo crec que serà molt important la entrevista que faràs d'aquí pocs minuts amb aquest programa al professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, Cristian Carrillo, que a més és professor de logística. I, per tant, doncs, la logística, l'increment de la logística que arriba també amb els nostres supermercats. Amb un món tan globalitzat, tot el que passa al món ens afecta. I el que està passant hores d'ara a l'estret d'Hormuz té la seva conseqüència directa amb qualsevol cadena de distribució i, per tant, amb qualsevol frigorífica que hi hagi a qualsevol botiga de Catalunya. Tot està connectat, però compte, el gran consum et diu que la seva paciència s'acaba, que els recursos no són infinits i que aquesta inflació pot pujar de cara amb els pròxims mesos.
Veurem què passa, com evoluciona. D'entrada, ja sabeu que ahir mateix ja Donald Trump va anunciar un allargament d'aquesta treva a la guerra amb Iran, amb previsió d'un acord, i això sembla que manté a les borses a l'expectativa i sobretot aquest comerç i aquesta transició de petroli. S'arreglarà tot? Imaginem que això s'acaba ara. Doncs no. Haurien de passar mesos. Per què? Primer, reparació de les infraestructures danyades i després, fins que es normalitza tota la línia d'abastiment, doncs passa un temps. De seguida en parlarem amb el senyor Cristian Castillo, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, per parlar d'això, de la logística, per parlar de l'energia i per parlar de què podem esperar de tot això. Sergi Tor, moltes gràcies.
Gràcies, José Miguel.
Una abraçada. Cuida't. Doncs de seguida en parlarem amb ell, però abans, si em permeteu, parlarem de salut cardíaca. Parlarem amb Inscor. Inscor, parlem d'Inscor. Inscor, afortunadament el tenim aquí a prop. És el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. I ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita, doncs per quan més ho necessitis. Ja ho saps, tota la informació està al web inscorbcn.com. De seguida parlarem també d'economia amb Àrea Jurídica Global i després parlarem d'aquesta logística i el que podem esperar d'aquest advertiment de gran consum. I en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
El amor no entiende de edad.
A los 60, en vez de hijos, iba a tener nietos.
Porque usted tendrá...
¿Cuántas mechas?
Pues... 60 y...
¡Frena!
Ni de líos.
¡Oh!
Sí, señora. ¡Oh!
Ni de enredos.
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija?
¿Es peligroso casarse a los 60? Y martes y 13...
Y pensar que estoy casada con un presidiario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad. Bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres
demás,
abogada,
¿no?
Spain.
Eso
tú
es.
Tú eres abogada Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gràcies.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final, competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La preocupació és lògica, és lògica. El cacau que hi ha a l'Estret d'Hormuz amb la guerra d'Iran doncs posa en escacs economies, sobretot per la dependència que encara hi ha del petroli. Potser no tanta, ha anat minvant això, però encara hi ha una gran dependència del petroli i aquí entra la logística, entra el petroli, entra l'energia, entra absolutament tot. Si allò puja, si allà estornuden, aquí ens refredem. És una qüestió claríssima. Després està ja les agències de viatges i línies aèries que estan dient, ojo, reserveu ara. En principi no hi ha un perill de suspendre vols, però això mai se sap. Reserveu ara. Els preus que es poden disparar per culpa de l'energia, encara que amb aquesta treva que ha dit Donald Trump que continua, però d'una negociació doncs calma una mica el tema. Però com està la situació? Va, intentem parlar de logística, parlem de si tot això és preocupant i fins a quin punt hem d'aixecar les orelles, i parlem amb el senyor Cristian Castillo, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i d'una altra cosa no sé, però de logística sap un munt. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Cristian. Clar, parlem de petroli, que encara és la peça clau de l'energia mundial. El preu fluctua. Creus que hi ha motius per la preocupació en el context actual?
Bueno, jo crec que ho has dit molt bé, no? Que és un tema que ens ha de tenir amb les orelles ben aixecades. Jo sí que parlaria de preocupació. El que està passant al món és preocupant i a nivell de logística, de cadena de subministrament, hem de posar el focus allà on ara mateix està el conflicte. Però sí que intentaria no parlar de pànic, no? Que de vegades, amb la pròpia incertesa de tot el que està passant, sí que hi ha algunes notícies que ens poden fer incórrer en aquesta sensació de pànic, de que en algun moment ens podem quedar sense combustible i que poden generar precisament que en alguns punts de subministrament doncs algú agafi més benzina de la que toca per precisament pensant en aquesta incertesa, no? I que acabem provocant doncs allò que volem evitar. Així que, evidentment, hi ha preocupació, s'ha de tenir, però de moment, com bé també estava comentant, sembla que el subministrament està garantit per les pròximes setmanes, mesos, dins del que serà la pròpia Unió Europea i en el nostre cas concret a Espanya. No?
Clar, aquest seria una de les qüestions que ha aixecat l'alarma, perquè es va dir efectivament que el querosè, el combustible pels avions, estaven fent suspendre vols i que possiblement hi havia un rumor de que hi hauria escassetat. Però clar, això ja està desmentit, diuen que no, però clar, també la pregunta és què diran els polítics, no? Que no diran que sí per generar més espant, això tampoc ho diran. Però el que sí és segur, i no sé si ho comparteixes, Cristian, t'ho pregunto, pot haver un augment desmesurat de preus en viatges, evidentment en benzina, en preus agrícoles, això ho podem veure?
Sí, de fet ja ho estem veient, que hi haurà un encariment de preus, això de ben segur. El que caldrà veure, especialment segons com evolucioni tot el conflicte, és si aquest preu serà doncs, desmesurat o molt més elevat del que es pot preveure. En aquests moments tenim l'impacte directe, que és amb la pròpia escassetat del combustible o del gas natural liquat, que això acaba tenint un impacte directament en la pròpia energia, però després en altres sectors que necessiten d'aquesta pròpia energia per poder fabricar-se, no? I aquí estic pensant en els fertilitzants que acaben afectant a l'agricultura i als nostres camps. Llavors, aquí sí que podem veure, ja ho estem veient, com algunes matèries primes s'estan encarint i al final això acaba repercutint a la part final de tota la cadena de subministrament, que som els usuaris que hem d'acabar pagant una mica més pel preu, no?, del que comprem. I també hi ha altres sectors que, evidentment, estan mirant amb molt d'interès el que està passant a l'estret d'Hormuz, perquè també es poden veure afectats. I aquí estic parlant del sector de l'automoció. Hem de tenir en compte que per aquell estret no només passa, com deia, no?, petroli o gas natural liquat, sinó d'altres matèries primes, com pot ser l'heli, que es fa servir per la producció de semiconductors, que s'utilitzen molt a l'hora de fer microxips, i que segur que això alguns oients ho recorden de la pandèmia, que aquests microxips van afectar molt al sector d'automoció, no? Llavors, en aquests moments, dins d'aquesta incertesa que tenim pel pas d'Hormuz, doncs també veiem com altres sectors es podrien veure perjudicats amb, segur, endarreriments en algunes línies de producció i potser amb algun encariment, que, evidentment, insisteixo, amb preocupació ho hem de mirar perquè és un tema incert que no sabem com acabarà, en cap cas convidar, no?, a entrar en crisi, però sí que és cert que bueno, ara mateix aquest encariment segur que s'acaba produint.
Clar, dona la sensació, el tema de microxips, recordeu que va ser quan la pandèmia, allò que estaven tots concentrats cap a Taiwan i allò va provocar una crisi absoluta, que és quan Europa va aixecar les orelles i va dir, home, dependemos de lo que viene de fuera, igual si tuviéramos una fàbrica aquí no passaria tanto. Bé, això ho trasllado a l'energia, Christian, perquè clar, ara mateix sembla que qui té el petroli té el poder, encara, a Europa no tenim tant de petroli. Noruega, potser, el Mar del Nord, poca cosa més. Hauríem de fomentar més energies renovables, nuclear, o com hauria de ser el futur d'Europa en producció d'energia?
Doncs, efectivament, el petroli d'avui encara té molt de poder i qui el té, doncs, evidentment, ja ho podem veure amb els països que són productors, com això es nota. Però sí que ho matitzaria, perquè avui dia ja no és només qui produeix aquell petroli, sinó que també qui tingui la capacitat del seu tractament, no?, de la refineria, també qui controli les rutes marítimes, no?, ho estem veient amb l'estret d'Hormuz, de l'amagatzematge. Per tant, jo diria que ja no és només, o ja no és tan important només qui el produeix, sinó qui té la capacitat després de poder-li treure fruit a aquella producció. Per tant, aquí podem estar veient com aquesta geopolítica explicaria la situació que estem vivint, no? de també a nivell d'energies. I com bé dius, no? El futur, i sobretot pensant en Europa, i passa per l'augment de les energies renovables, que això també té unes altres connotacions, que també donen més poder, en aquest cas, a Xina com a proveïdora de molts dels materials que es necessiten precisament per poder incentivar aquestes energies renovables. Ara penso, per exemple, en els panells solars. Però, sens dubte, per no dependre tant d'aquesta energia que ens ha de venir de fora, ens hem de convertir en proveïdors, no? I aquí parlem d'aquest increment de les energies renovables i també de tota l'electrificació necessària per poder anar reduint paulatinament aquesta necessitat que tenim del petroli, no?, i d'energies derivades.
Doncs, senyor Christian Castillo, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, expert en logística. Escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que has fet aquí amb nosaltres. T'ho agraeixo molt, molt, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Una abraçada, cuida't molt. Doncs ja heu escoltat. Estem parlant de macroeconomia, però és que, clar, parlem de macroeconomia perquè ens toca aquí. Vull dir, el preu del que estàs comprant depèn de tot això que estava explicant tant el Christian en qüestions logístiques i de producció energètica com d'assumir els costos. Parlàvem amb el sector agrícola català la setmana passada, l'anterior, per al tema dels fertilitzants, des que va començar aquesta guerra, i les mans les tenen posades al cap per l'augment fins al 100% de molts productes, sobretot fertilitzants. Bé, veurem. De seguida, bé, tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra per parlar de fer prèvia de Sant Jordi, sobretot per parlar de com la tecnologia, si li fa la trabanqueta al llibre o no, i per parlar de roses. Evidentment, farem una prèvia de Sant Jordi força interessant a migdia Cope Catalunya i Andorra. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar al web de la casa, cope.es/Catalunya. Si busqueu el cercador Cope Catalunya, allà ens trobareu. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Va, quatre llibres i tornem de seguida.